Música a la Setmana, amb Francesc Morgades.
I també amb aquells que fan possible que el Francesc Morgades arribi fins a vosaltres. Primer de tots, el Toni Olivella, que és l'home de les màquines, el seu ajudant, el Marc Pujol, que quan convé també agafa els comandaments, i la Goretti Martínez, que quan s'acaba el programa doncs agafa aquestes explicacions que jo us he fet i les penja a la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Però abans de començar sempre ens agrada posar una mica de música i com que estem a les portes del Carnaval, doncs hem buscat una música adient i hem trobat aquesta cançó, aquesta peça de l'Orquestrina Galana, la mítica Orquestrina Galana, que porta per títol El Carnestoltes.
A setze el vi i el pobre Carnestoltes s'acaba de morir. A setze el vi, el pobre Carnestoltes s'acaba de morir. A setze el vi, i el pobre Carnestoltes s'acaba de morir. A setze el vi, i el pobre Carnestoltes s'acaba de morir.
Ràdio Vilafranca.
21 de febrer de l'any 1965, el dia que a la ciutat de Nova York és assassinat el dirigent radical negre, de color nord-americà, Malcolm X. Malcolm X, que naturalment no es deia així, es deia Malcolm Little, per seguir el nom del seu pare, Earl Little, que era un capellà baptista que seguia en aquells moments a un líder negre, un líder de la població de color, Marcus Garvey, i era un fort activista, un dels principals activistes pels drets humans o pels drets civils de la gent de color, cosa que li va portar doncs una vida bastant atzarosa, perquè fixeu-vos, fins que el Malcolm X, el Malcolm Little, no va fer 4 anys, van haver de canviar 3 cops de lloc de residència. Per què? Perquè el pare rebia amenaces de mort de l'organització racista Black Legion i, per tant, per salvar els seus fills, la seva dona, etc., doncs anava canviant de lloc. Però tot això no va servir de massa perquè, quan el nen va fer 4 anys, el seu pare va ser assassinat pel Ku Klux Klan. La seva mare, com a conseqüència de l'enrenou, diríem, va haver de ser internada en un centre psiquiàtric perquè es va tornar boja, així dit clar, i per tant ell va quedar sol en aquest món i va entrar, quan tenia només 4 anys, en un reformatori. A un reformatori on estaria durant 6 anys fins que una família de per allà, de Michigan, el va adoptar i se'l van portar a casa seva. El noi no prometia gaire, esclar, havia estat 6 anys en un reformatori i quan ja portaven un parell d'anys amb la família aquesta, doncs va decidir marxar de casa d'aquest de Boston amb una germana seva, amb una germana. Es van escapar tots dos i van començar el que podríem dir així popularment una mala vida, una mala vida, que els va portar a l'any 1946, quan el noi tenia 21 anys, a ser condemnat per un robatori a mà armada a una pena de 8 a 10 anys de presó. En va complir 6.5 a la presó estatal de Massachusetts, a Charlestown, fins que allà dintre doncs es va, la veritat sigui dita, es va reformar, va abandonar les drogues, va començar a estudiar per correspondència i, mentrestant, es va integrar en una organització religiosa musulmana que liderava Elijah Muhammad i que es deia la Nació de l'Islam. Quan va sortir de la presó l'any 1953, doncs va posar-se en mans d'aquesta organització, d'aquesta nació de l'Islam, que el va destinar com a ministre principal al centre de Detroit, el temple que tenien a Detroit. Recordem que era una organització religiosa, eh? I és el moment en el qual ell decideix canviar-se el nom de Malcolm Little pel nom de Malcolm X, perquè X era el nom, el cognom, vaja, que els hi posaven els esclaus quan arribaven d'Àfrica, fins que no els adoptava algun milionari o algun terratinent, i llavors els hi posava diversos noms, no? Bé, el Malcolm això s'ho va prendre amb molta empenta. Ben aviat la seva influència no es va limitar a l'àrea de Boston, a l'àrea de Massachusetts, va ampliar-se a la zona de Boston, a la zona de Filadèlfia, a Detroit, on ell estava en aquell moment, i es va convertir en un dels líders més forts i més potents dels Estats Units gràcies als seus discursos que promovien l'orgull negre, diguem-ho així, que mantenien relacions amb el Black Power, una mica grup així, que feien que l'FBI l'investigués pensant que era comunista, no? Fins i tot defensava un estat independent propi. De fet, va pujar en l'escalafó perquè el 1954 va abandonar la seva ciutat de Detroit i se'n va anar a ser el ministre de Nova York, és a dir, a l'església més important de tota l'organització, mentre es casava amb Betty Chavan, amb qui tindria 6 fills. Però va arribar massa amunt. La tensió entre els de la nació de l'Islam i el Malcolm va començar a ser evident, fins al punt de que es va saber que els jefes suprems havien donat ordres de matar-lo. Quan sembla que quan el Malcolm va tenir sospites de tot això, va decidir abandonar la nació de l'Islam i fundar el seu propi moviment, la Muslim Mosque, mentre adoptava posicions més radicals. Una entrevista a la revista Life sortia ja amb una carabina, allò dient que es defensaria com fos de les amenaces de tots els que els hi feien tot això. La seva importància va anar creixent. El 1964 va fer un viatge per Àfrica i per Orient Mitjà, que va incloure la visita a la Meca, on, com que ell ja era musulmà, doncs va fer la peregrinació i va crear, llavors, un grup polític que era l'Organització d'Unitat Afroamericana. Clar, tot això, als Estats Units no es veia amb bons ulls, tenien amics a tot arreu i, de fet, el 14 de febrer de 1965 li van incendiar la casa. L'incendien la casa, però per sort ni ell ni la seva família eren allà i, per tant, no hi va haver desgràcies personals, allò que es diuen, encara que la policia també se'n va rentar molt les mans. I una setmana, just una setmana després, el 21 de febrer de 1965, mentre feia un míting a la sala Audubon de Manhattan, a Nova York, com va començar el seu discurs, i un home des del fons de la sala allò va cridar: "Treu les teves mans de la meva butxaca, lladre!" i tal, i tots els guardaespatlles del Malcolm, perquè ja portava guardaespatlles, ja sabien que van anar a fer-lo fora. Moment que va aprofitar un altre senyor que es havia infiltrat allà dintre per treure una escopeta retallada, disparar-li 7 trets al pit i matar-lo quan només tenia 39 anys. Van ser detinguts, van ser jutjats, van ser condemnats a cadena perpètua tant un com l'altre, però no es va sapigué mai qui hi havia al darrere de l'assassinat de Malcolm X. Un Malcolm X que segurament, si hagués conegut la Billie Holiday, perquè ja era morta quan ell va fer tot això, si hagués conegut la Billie Holiday haguéssim partit pinyó, partit un pinyó, perquè la Billie Holiday va fer aquella cançó tan popular entre els negres americans de Strange Fruit, que l'interpretava amb un sentiment que ara notareu. Us deixem, doncs, amb Billie Holiday, Strange Fruit, fruit estrany. Thank you.
the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant sound, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell
de febrer de l'any 1900, el dia que a la localitat aragonesa de Calanda neix el director, el que serà director de cinema, Lluís Buñuel. Lluís Buñuel i Portolés, que era fill d'un soldat que havia anat a fer la guerra a Cuba i que allà, doncs, amb negocis de ferreteria, doncs, havia tornat amb una petita fortuna i que, per tant, doncs, estava ben acomodat. En Lluís Buñuel va estudiar el batxillerat, va fer el batxillerat a Saragossa i després el seu pare el va enviar a Madrid, a la residència d'estudiants, perquè ampliés coneixements i perquè aprengués més coses. Ell allà li agradava, a ell era de complexió forta, li agradava molt allò, la lluita lliure i la boxa, havia practicat la boxa, va arribar a ser campió amateur de Madrid, es feia dir el León de Calanda, i va fundar l'equip d'atletisme de la residència d'estudiants, on, a part d'això, doncs, també feia els seus pinitos amb la cultura, va conèixer Federico García Lorca, Rafael Alberti, Salvador Dalí, en Juan Ramón Jiménez, tots aquests, a la generació del 1927. I va ser també a la residència d'estudiants aquesta de Madrid, on va sentir una conferència de Luis Aragón, del francès Luis Aragón, que parlava del surrealisme, i el va quedar prendat d'aquella idea i va dir, escolta, me n'haig d'anar a París. Va parlar amb la família va dir, sí, home, sí, va, vés a estudiar a París, que això anirà bé. I el van deixar marxar a París i es va adherir al moviment, es va casar amb una gimnasta francesa i tal. I quan va arribar allà va dir, bueno, i de què viuré jo? I de petit li havia descobert el cinema, li agradava molt el cinema, i va dir, pues veuràs, ara em dedicaré a escriure sobre cinema. De fet, veia tres pel·lícules cada dia, anava cada dia cine i feia de crític al Cahier de l'Art de París i a moltes altres publicacions que parlaven de cinema. Però no content amb això, es va inscriure també a l'Acadèmia d'Actors de Jean Epstein, que, diguem-ne, el va descobrir, el va fitxar com ajudant de direcció quan va filmar La caïda de la casa Husher, i el va fer fins i tot actuar en alguna pel·lícula, com la pel·lícula Albatros, on feia la parella de Raquel Meller i feia de contrabandista. De fet, va ser conegut, el va recomanar també Jean Epstein, i el 1930 va agafar les maletes i se'n va anar cap a Hollywood, llogat per la Metro-Goldwyn-Mayer, per fer d'analista, d'observador. És a dir, quan feien una pel·lícula sobre ambient europeu i tal, com que allà no tenien massa d'això, posaven un europeu i l'europeu deia, no, aquí s'ha d'agafar la forquilla amb l'esquerra, no amb la dreta, bé, totes aquestes coses, no? Va estar 2 anys allà i al final, bueno, va fer història, però el van tornar cap a Europa. A 1933 un amic seu li financia, diu, fareu una pel·lícula, i se'n va anar a Les Urdes i va filmar un documental, Les Urdes, Tierra sin Pan, que la República Espanyola va prohibir perquè va dir que allò donava una imatge molt dolenta del país, i ell treballava com a director de doblatge a Madrid per la Warner Brothers, s'havia passat de companyia, estava la Warner Brothers, que doblaven les pel·lícules en castellà per poder-les portar a Sud-amèrica. El finançament també el va arribar-li per part de la seva família i el 1935 va fundar una productora, la productora Filmòfono, que va fer pel·lícules com Don Quintín a l'Amargao o La hija de Juan Simón. Però, com a tots els espanyols ens va passar, o els hi va passar, jo no hi era encara, el 1936, quan esclata la Guerra Civil, ell està a Madrid i, naturalment, un home com ell s'ha de posar al costat de la República. Però abans de tot estava a costat dels seus amics. De fet, hi ha un episodi, ell va defensar l'alliberament del feixista Sáez de Heredia, perquè era cosí de Primo de Rivera, perquè havia treballat a Filmòforo, ja sabia, ell ja ho sabia que era feixista, però va dir, home, primer de tot és amic. Estava en una situació incòmoda i el mes de setembre de 1936 decideix marxar cap a Ginebra i que l'anomenin, aconsegueix que l'anomenin assessor de l'ambaixador republicà de París en temes de cinema, torna a anar a Hollywood a supervisar un parell de films que fan els americans sobre la Guerra Civil Espanyola i allà el fitxen pel Museu d'Art Modern, pel MoMA, per fer dirigir la secció de pel·lícules antinazis que fan allà, que volen crear un arxiu, fins que hi ha unes declaracions del seu, diguem entre cometes, amic Salvador Dalí, que l'acusa de ser d'esquerres i els americans doncs el posen a la porta. Ell intenta fer alguna cosa, entra en contacte amb un projecte fallit de la Casa de Bernard d'Alba, coneix un productor, Oscar de Singers, que és francès, està exiliat a Mèxic, i que li proposa dirigir la pel·lícula Gran Casino amb Jorge Negrete i Libertad Lamarque. Ell ho fa, la pel·lícula no és cap èxit, però li donen una segona oportunitat i el 1949 dirigirà El Gran Calavera, que és un èxit i que, per tant, li permetrà continuar la seva carrera de director a Mèxic amb èxits com Los Olvidados del 1950, que té el premi al millor director del Festival de Cannes. De fet, el descobreixen al Festival de Cannes, el fan membre del jurat, i ell allà anirà fent de jurat i anirà fent pel·lícules. Compartirà, en principi, Mèxic i França, però al final, com que li donen el Premi Internacional de Cannes i va aconseguint premis un darrere l'altre, i a més coneix el productor Serge Silverman i el guionista Jean-Claude Carrière, va agafant cada vegada més la cosa de quedar-se a Europa. En 1966 estrena Belle de Jour, que li donen el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia, i finalment a la Mostra de Venècia 1969 li otorguen un gran premi que fa que ja es quedi definitivament a Europa. Vindrà a Espanya a rodar Tristan a l'any 70 i el 1972 serà el primer director espanyol que aconsegueix un Òscar a la millor pel·lícula, però no una pel·lícula espanyola, perquè és El discret encant de la burgesia, i que per tant el portarà a l'èxit. El 1980 farà un últim viatge per Espanya, però qüestions mèdiques, i morirà a Ciutat de Mèxic el 29 de juliol de 1983. Les seves cendres estan escampades al Mont Olotxa a tocar de calanda. I com que una de les pel·lícules més conegudes de Buñuel és la Viridiana, doncs hem trobat una cançó del Joaquín Sabina, que reconeix dintre de la cançó que és un enamorat de Buñuel, que no té res a veure amb les pel·lícules de Buñuel, la cançó, però que porta per títol Viridiana. Per tant, juntem el pa i la gana. Mira, m'ha sortit un vers. Juntem el pa i la gana i us deixem amb Viridiana. La Viridiana del Joaquín Sabina.
Tres noches por semana se trabajaba en México la nuit. ¿Qué hubo, señor? Me llamo Viridiana y mi apellido 25.000. Yo no buscaba amores mercenarios y ella no era la Venus de Buñuel, pero el tequila de los solitarios sabe mejor contigo, mademoiselle. Y dos rondas más tarde la besaba y tres besos después me convenció. Y en un mueble por horas que alquilaba, ahorita les diré lo que pasó. Tantas cosas me dio que no me daba, tantas caricias casi de verdad, que a mí se me olvidó que trabajaba y ella no se acordó de trabajar. por eso sin faltar una semana, cuando me ven entrar al cabaret, los mariachis mirando a Viviana, le cantan y volver, volver. Mi cumpleaños de una cena y no vengan mis hijos a cenar.
Con ella cada noche es noche buena
y nunca se termina el carnaval.
Porque no hay bajo la luna mexicana mejor menú para un perro andaluz. Mis manos que hagan como Viridiana la tarta de manzana, la mofo.
Con el corrido de la bella Malinche y el pinche gacho pique, viva el México
rancho. 5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
23 de febrer del 1455, el dia que, segons molts investigadors, Johannes Gutenberg imprimeix la seva primera Bíblia en una impremta. Johannes Gutenberg, del qual no tenim massa informació, però sabem que era el tercer fill d'una família, diríem, de classe mitjana alta. El pare era orfebre i comerciant de teixits de la ciutat de Magúncia, i, per tant, cal suposar, vist el seu funcionament posterior, que el noi devia fer estudis universitaris a la ciutat d'Erfurt, fins que allà a Magúncia hi ha una revolta, els treballadors i tal es revolten contra els poderosos, entre els quals està la família de Gutenberg, i han d'agafar les cames i se n'han d'anar a viure a Estrasburg. Allà el Johannes podria haver fet estudis d'orfebreria, vist el que després farà, sobretot el tema dels aliatges, és a dir, de barrejar metalls per poder aconseguir efectes. Bé, això li permetrà al 1438 fer-se una mica la barba d'or, fent records del pelegrinatge. Aquell any es decreta un pelegrinatge, això l'Església ja ho feia, un pelegrinatge a Quisgrà, el 1439, i ell fa com una mena de records amb un mirallet i una cosa de tall, i, bueno, en ven una quantitat important, aprofitant els pelegrins, però al mateix temps va investigant coses sobre el metall i tot això, perquè en aquell moment ell busca la forma de garantir que es puguin reproduir els textos del Concili de Basilea, que es havia fet el 1431 i que havia fet, i que es poguessin reproduir més ràpidament, perquè heu de tenir en compte, perquè ells, quan passa això, ell tornarà a Magúncia per posar la seva impremta. Però perquè us feu una idea, la Bíblia que ell va decidir que fos el primer llibre que imprimia requeria 3 anys de treball d'un copista, d'un monjo d'aquells que anava copiant el llibre, anava escrivint el llibre, 3 anys de feina, amb la qual cosa ja veieu que la producció de Bíblies no podia ser gaire gran. Ell creu que ha de buscar un sistema, torna a Magúncia, el seu poble nadiu, el 1448, i demana a la família un préstam per començar a construir una màquina que ell té en ment, que serà la impremta, i el 1450, com que continua necessitant diners, no va a la família, sinó que se'n va amb un banquer, el banquer Johann Fust, que li fa un contracte. Diu, bueno, vale, jo t'avanço els diners, però tu seràs el meu soci. Si tot va malament, tu l'invent aquest que fas me'l quedaré jo, m'hauràs de pagar un 6% d'interès. Vaja, li posa totes unes condicions, però l'altre, com que d'inventar potser sí, però de negocis poc, li diu, vale, vale. I què vols imprimir? Diu, home, un llibre que se'n venguin molts. I, per tant, decideix imprimir la Bíblia en una versió llatina de Sant Jeroni, dita la Vulgata, però, clar, és un llibre una miqueta gruixut, té 641 pàgines, cada pàgina amb dues columnes de 42 línies, vull dir, és bastant d'això. Però ell té l'invent, ell ja té l'invent, i canvia, bàsicament, de les impremtes que fins aquell moment podien més o menys funcionar, canvia dues coses. La primera, els caràcters metàl·lics, és a dir, allò de les lletres separades, que són intercanviables, que es poden posar en unes guies de coure, que estan fetes de plom, estany i antimoni, i després també canvia canvia la tinta. La tinta, que fins a llavors havia sigut una tinta d'aigua, ell la fa amb oli de llinosa i sutge de fusta. Fa pigment i fa una tinta que és més espessa i que, per tant, permet anar una mica més ràpid de tot això. En un primer moment, com que fan altres tipus de documents també, petits documents, allò sembla que funciona perfectament, però, clar, són 641 pàgines, amb aquesta complicació que us deia, el projecte es va retardant, el fust, el banquer, ha de posar-hi més diners, i en un moment determinat, quan el 23 de febrer de 1455, com dèiem, surt de l'impremta la primera Bíblia, el banquer li diu: perdona, això no va bé, les ventes no estan garantides, per tant, jo et porto als tribunals. Els tribunals li donen la raó amb el banquer, amb el fust aquest, i per tant aquest es queda tota la producció. Ràpidament veu que ha de fer llibres més petits i ell comença a fer-lo. Mentrestant, Gutenberg, absolutament arruïnat i, a més, insolvent, perquè la família li diu: mira, noi, no et podem deixar més calés, intenta tenir un taller d'impressió, fa un talleret petitet, allà farà una segona Bíblia, farà una segona Bíblia, després farà un diccionari catòlic de 744 pàgines, però no ha encertat l'adreça del negoci i, per tant, es va arruïnant cada vegada més. Afortunadament, el 1465, quan ja és bastant gran i viu modestament a la població d'Algesheimer, l'arcabisbe de Mayence, Adolf de Nassau, li reconeix la feina, el nomena cavaller, amb la qual cosa li dona el dret a una pensió que li permetrà viure fins al 3 de febrer de 1468, quan, ignorat dels seus contemporanis, morirà a la ciutat de Magúncia. Johannes Gutenberg, que per molts i per tots és l'inventor de l'impremta, encara que després els beneficis se'ls arrambés al banquer que li havia deixat els diners. I com que el primer llibre va ser la Bíblia, jo hi ha un disc històric de Louis Armstrong que porta per títol The Good Book, el bon llibre, que està basat, tot són cançons al voltant de la Bíblia. N'hem buscat una que fos una miqueta contrastada, una miqueta animada, i hem trobat aquest This Train amb el qual acompanyem aquesta informació sobre la publicació de la primera Bíblia a càrrec de Johannes Gutenberg. This Train, Louis Armstrong.
This train don't carry no gamblers, this train. This train don't carry no gamblers, this train.
This train.
This train don't carry no gamblers, crap shooters and midnight ramblers.
Lord, Lord.
Lord, Lord, this train.
This train.
This train goes on to glory, this train.
This train.
This train goes on to glory, this train.
This train.
This train goes on to glory, no one could ride it but the pure and holy.
Lord, Lord.
Lord, Lord, this train. Now I put my foot on the golden ship, and the ship done left this show, and I'm going away to the angels, and I ain't coming back no more. This train don't pull no liars, this train.
This train.
This train don't pull no liars, this train.
This train.
This train don't pull no liars, no false pretenders and backbiters.
Lord, Lord,
Lord, Lord, this train.
This train.
This train goes on to glory, this train.
This train.
This train goes on to glory, this train.
This train.
This train goes on to glory, no one could ride it but the pure and holy.
Lord, Lord.
Lord, Lord, this train.
This train.
Now the Lord made Satan and Satan made sin. The Lord made a hole and he put Satan in. The Lord made heaven and earth in 6 days. Rested from the labor and taught us how to pray. This train don't pull no gamblers, this train.
This train.
This train don't pull no gamblers, this train.
This train.
This train don't pull no gamblers, no four-day creepers and midnight ramblers.
Lord, 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 Lord.
24 de febrer de 1946, el dia que Argentina, Juan Domingo Perón, guanya les seves primeres eleccions presidencials. Juan Domingo Perón, que era fill d'una família d'origen italià, una família prestigiosa, penseu que el seu pare havia sigut jutge de pau i que el seu avi era un prestigiós metge que va lluitar a la Guerra del Paraguai i que va arribar a ser senador de l'Argentina. Ell va anar a l'escola primària a Buenos Aires, no tenia gaire bona relació amb la família i quan el 1910, és a dir, als 15 anys, va ingressar al Col·legi Militar, on es va graduar el 1916 i va començar una carrera militar que el va dur a diversos destins. Quan es produeix el cop d'estat que derroca Hipólito Yrigoyen, el ja capità Perón té un paper destacat en el control de la situació a Buenos Aires, allò per prevenir disturbis, no? I els seus superiors doncs, queden allò agradablement impressionats, el nomenen agregat militar a l'ambaixada de Xile i va tenir altres destinacions fins que arriba a coronel a la província de San Juan de l'Argentina. El 10 de març de 1943, els militars, que com que no tenen gaire feina, es dediquen a conspirar, creen una lògia maçònica, la lògia del Grup d'Oficials Units, i el Perón, naturalment, hi entra. És un grup nacionalista, és una lògia nacionalista, on Perón defensa que s'ha de fer fora el president Castillo perquè, com que estem a la Segona Guerra Mundial, els aliats guanyaran la guerra, s'ha de fer simpàtica el règim amb els aliats. I que, per tant, els sistemes de frau que hi ha en aquell moment polític que afavoreix aquest el president Castillo no són una bona carta de presentació un cop s'acabi la guerra. A més, el Perón s'ha fet molt amic del sindicalisme, dels sindicalistes argentins, i, per tant, és un bon pont d'unió entre militars i sindicalistes. De fet, quan el 4 de juny de 1943 es produeix el cop d'estat que ell defensava i derroca en el president Ramon Castillo, s'imposa un govern dictatorial, el Perón no té càrrec polític, però és el secretari personal del Ministeri de la Guerra. I en un moment determinat diuen, home, però tu tenies molta relació amb els sindicats, no? Per tant, mira, podries agafar el Departament Nacional de Treball i fer-nos simpàtics amb els treballadors. I ell diu, vale, sí. Agafa la jefatura del Departament Nacional de Treball i comença a publicar lleis que podríem dir de tall socialista, que afavoreixen els treballadors, amb la qual cosa la societat poderosa se li posa en contra, però els sindicats mengen, com diria un castís, mengen de la seva mà. Signen convenis col·lectius a tot arreu i tal. Aquesta aliança li genera, doncs, això, una forta oposició. Els Estats Units comencen a veure que allò no... Ui, ui, ui. Aquest noi ens perjudicarà i fomenten un moviment antiperonista que inclou grans empreses i tot això i organitzen manifestacions antiperonistes que finalment pressionen el president, que llavors és el president Farrell, i aquest fa fora el Perón, fa renunciar el Perón, però el dia 9 d'octubre de 1945, però una setmana més tard es convoca una manifestació milionària amb milions de persones a la plaça de Maig i aquesta manifestació és el que aconsella amb el president Farrell sortir al balcó de la Casa de Govern, el acompanyat de Perón, anunciar que crearà un nou govern, que canvia el govern en el qual entrarà el Perón i, a més, que el Perón serà el candidat a les eleccions que convoca pel dia 24 de febrer de 1946. S'arriben fins a les eleccions, es va a votar i el Perón arrasa el 57% dels vots, majoria a totes les províncies menys una, vull dir que ja l'home ja es veu president i de fet de president continuarà fent polítiques socials a favor de la classe treballadora i polítiques, valgui la redundància, perquè unificarà els tres partits que li donen suport amb el partit peronista o justicialista, com ell li diu. Quan el 1952 es tornen a convocar eleccions i les guanya altra vegada Perón, però ja no té tants diners, ja comencen a haver-hi vagues, comencen a haver-hi conflictes socials, perquè ja no tot es pot resoldre, no estan en fase econòmica bastant baixa, el diàleg social també fracassa, i per compensar-ho el Perón intenta altres lleis polítiques. Per exemple, el 1954 aprova la llei del divorci, però no, la gent no en té prou, comencen a aparèixer comandos terroristes i els militars que diuen, ui, 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 això no va bé, el 16 de juny de 1955 intenten un cop d'estat. Dic intenten perquè al final fracassa. Quan el Perón intenta obrir diàleg amb els partits de l'oposició, els partits de l'oposició li diuen que no volen saber res, ell diu que tampoc, i finalment es produeix el que ja tothom intuïa. El 16 de setembre de 1955 hi ha un cop d'estat que fa fora Perón, perquè es nega a donar armes als sindicats, fa fora el Perón s'exilia al Paraguai, després marxarà a Madrid, on viurà durant un temps amb Estela Martínez de Perón, la seva Isabelita, successora de la Evita, que, el de la primera època, i fins que tornarà a Argentina l'any 1972 per tornar a ser elegit president el 1973 i fer un últim mandat, francament, una mica galdós. I en record d'aquell dia que va sortir al balcó amb el president Farrell i va proclamar-se candidat, cosa que li permetria arribar a tot a la presidència d'Argentina, a la òpera en diuen, òpera rock, Evita, hi ha un moment en el qual aquesta escena és reproduïda, però una mica alterada, perquè no surt amb l'altre, amb el president, surt amb la seva dona, surt amb la Evita. És aquesta escena la que hem triat per acompanyar musicalment. És una part del musical Evita, i, bueno, aquí la teniu. Canta la Madonna, i el títol és En el balcón de la Casa Rosada.
Just listen to that, the voice of Argentina. We are adored, we are loved.
Statesmanship is more than entertaining peasants.
We shall see, little man.
Evita Perón, la santa peronista. 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 Evita Perón.
I am only a simple woman. Take the riches from the oligarchs, only for you, for all of you. And one day, you too will inherit these treasures. Descamisados, mis compañeros, when they fire those cannons, when the crowd sing of glory, it is not just for Perón, but for all of us.
A pretty pause when someone pretty lower class can be respected and admired.
But our privileged class is dead. Look who they are calling for now.
25 de febrer del 1902, el dia que als Estats Units es funda la Vacuum Cleaner Company Limited, que fabricarà aspiradores i que és una filial de la britànica que és objecte d'aquesta notícia. Parlem avui de l'aspiradora, doncs. L'aspiradora, hi ha un antecedent del 1860, però era una cosa així com de molt, molt estrafolària, que era l'escombradora de catifes, inventada per Daniel Hess i que funcionava a base d'una colla de manxes que tiraven aire i que feien córrer la pols cap a un altre costat. El primer sistema que empra un aspirador per xuclar pols s'anomena el remolí. Es va inventar a Chicago l'any 1869, un tal Yves McGaffery, que, però que costava molt de funcionar. Costava molt, es va patentar el 8 de juny de 1869, es va patentar, es venia per un import de... Però era molt emprenyador perquè havies de, mentre anaves tirant endavant i enrere, havies de girar una maneta, o sigui que era molt... Havies de... Segurament ho havien de portar dues persones. Dic segurament perquè es van destruir, com que això era la zona de Chicago i allà hi va haver-hi aquell, el gran incendi de Chicago, doncs les va destruir pràcticament totes i en queden un parell allò amb un museu. L'aspiradora de motor, en canvi, va ser inventada a l'any 1901, no ja als Estats Units, sinó a Gran Bretanya, per l'enginyer Hubert Cecil Booth. Era un home que havia estudiat enginyeria civil i enginyeria mecànica, que es havia dedicat com a feina en una empresa privada a dissenyar ponts i nòries pels parcs d'atraccions, de la mateixa manera que dissenyava motors per cuirassats de la Royal Navy. Aquest senyor, un bon dia, anant a veure una presentació d'aquelles aspiradores que us deia abans, aquelles que en realitat no eren aspiradores, sinó que eren bufadores, com això que ara fan córrer les fulles quan arriba la tardor. Allò, llavors, què passava? Que bufava la pols que hi havia a les alfombres, el anava traient cap a un costat i després, bueno, això es recollia. Al veure aquesta demostració, l'any 1901, va dir, carai, i si féssim el sistema al revés? És a dir, si per comptes de bufar i llançar això cap allà ho poséssim al revés. I es veu que l'home allà mateix va agafar un mocador, el va posar a sobre d'una cadira d'aquella, sobre d'un silló d'aquells, i va xuglar a l'aire, va respirar a l'aire, allò, aspirant a través del drap, i va veure com la pols s'hi enganxava i va dir, vale, ja ho tinc. És això el que hem de fer, no? És això. Però, per fer això es necessitava un motor bastant potent. No hi havia en aquell moment motors gaire reduïts, i un motor potent havia de ser gros. I va fer un aparell, però era un aparell tan gran que no hi havia manera de que pogués passar per les portes. Cosa que va dir, hòstia, doncs això no em serveix. El model funcionava, tenia un gran motor, un pistó que anava fent el buit i anava xuclant, i hi havia uns tubos que sortien, a la punta d'aquells tubos s'hi posaven unes broquetes, unes boquilles, i llavors allò xuclava, però clar, allò feia molta bulto. I llavors l'home va dir, calla, per comptes de vendre la màquina, vendrem el servei. I va crear el servei de neteja, va crear la British Vacuum Cleaner Company a Anglaterra, amb unes furgonetes de color vermell que tiraven uns cavalls i uns operaris uniformats. Era un gran embalum, a dintre hi havia un motor d'explosió, aquest motor d'explosió, com dèiem, feia el buit, i a través d'aquelles mànigues, que eren llarguíssimes, i es feia la neteja. Clar, això com es feia? Entraven per les finestres, o sigui, la parella es quedava al carrer, per la finestra entrava la manguera, i llavors aquella manguera anava recollint de tot arreu. No era pràctic, evidentment, però com que van aconseguir que el rei d'Anglaterra doncs donés permís perquè es fes servir aquella màquina per netejar les catifes de l'abadia de Westminster, la cosa va dir carai. A més, el Ministeri de l'Exèrcit les va, diguem-ne, contractar per netejar les casernes, després la cosa va passar als teatres, va passar a les botigues i cram. Aquest noi va crear, doncs, la seva, com deia, va crear aquesta empresa i va començar a expandir-se cap a l'estranger. Fruit d'això, com dèiem, el 25 de febrer de 1902 es va crear la Vacuum Cleaner Company Limited a Estats Units, que era una filial d'aquesta empresa d'aquest senyor, diguem-ne, recordem-lo, Hubert Cecil Booth. Ell va intentar buscar un aparell més petit, reduir-ne la mida, però no hi havia manera. Va posar un motor elèctric, i per això, si busqueu informació d'això, veureu les imatges antigues, que és una gran màquina fora en un carrer, amb tot de fils que surten, o tot de tubos que surten i que van entrant pels diferents. Però, curiosament, la solució va venir del 1906, des dels Estats Units també, un conserge, un simple conserge, James Spangler, va inventar una aspiradora elèctrica amb un ventilador, una caixa i una funda coixí, i a més incorporava un raspall giratori. Ell la va patentar i la va vendre amb el seu cosí William Hoover, que tenia una botiga de coses de casa, i que va dir, bueno, jo la comercialitzaré com a escombra de succió mecànica. Havia arribat ja l'aspiradora, que després de la Segona Guerra Mundial doncs va viure una explosió En 1939 van aparèixer les aspiradores ciclòniques, aquestes que ara estan tan de moda. Es va presentar també models domèstics amb dipòsit d'aigua, en comptes de filtre. Van aparèixer els primers robots aspiradors, però tot venia d'aquelles grans andròmines que el senyor aquest Hoover, Cecil Booth, va crear l'any 1901. I ja que hem anat d'aspiradores, jo dic, no sé si hi hauran cançons dedicades a l'aspiradora, vols dir? I vinga, busquem, i noi, això de la cançó sud-americana i centroamericana, la cançó mexicana, dona per tot. I hem trobat una cançó que interpreta un tal Álvaro Monterrubio, que a casa seva el coneixen, a Mèxic pot ser molt popular, però jo no tinc el gust, que té una cançó que porta per nom L'aspiradora. Mira, és així, ens acabarem el programa d'avui amb una mica d'alegria i amb una mica de ritme, amb aquest Álvaro Monterrubio i l'aspiradora. Us esperem aquí la setmana que ve, l'equip de sempre. El Toni Olivella, que ho mana tot, el Marc Pujol, que l'ajuda a manar, la Goretti Martínez, que pel seu costat també mana en tot això de les internets, i qui us ha parlat, en Francesc Morgades. Que tinguem tots plegats un bon carnaval, un bon principi de totes les festes de carnaval, i fins a la setmana vinent. Us deixem, doncs, Álvaro Monterrubio, l'aspiradora.
Porque yo le jalo al polvo, me apodan la aspiradora. La nariz traigo bloqueada y ni por eso se atora. Un ocho me viene flojo pa' empujarme a cada hora. Paseándome en las cantinas me topé al nariz diagramo y me saludo sonriente, me dijo soy michoacano, le dije soy oaxaqueño, compadre soy mexicano. Voy a decirte una cosa, grábatelo en tu cabeza. El hombre que ya es valiente lo trae de descendencia. El estado vale madre si eres maricón o vieja. Michoacán por sus corridos yo sé que se hizo famoso, pero también en Oaxaca hay hombres muy peligrosos que se matan con cualquiera en cuestiones de negocios. Compadre Muyo, esta sí es la buena, hombre. Mexicano 100%, eso nunca lo he negado. A México lo defiendo como si fuera un soldado, y a mi estado de Oaxaca, que lo tenían olvidado. Gracias le doy a los rasos, porque al fin ya comprendieron. Y al grupo exterminador, porque también ya entendieron que en Oaxaca vemos gallos como en cualquier gallinero. Tú dices si le jalamos, porque ya me estoy quemando. Me apodan la aspiradora porque me vivo polviando. Quiero velas, no candiles, que dices nariz diagramo. Michoacán por sus corridos yo sé que se hizo famoso, pero también en Oaxaca hay hombres muy peligrosos que se matan con cualquiera en cuestiones de negocios.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.